prop de les persones per tot allò que importa.
Bon dia, són les dues. Carles Puigdemont tornarà a Catalunya, peti qui peti.
Tornarà a Catalunya el dia del debat d'investidura.
Efectivament.
Tant si guanya com si no pot ser president?
Efectivament. Amb la llei d'amnistia es tanca una etapa, l'etapa de l'exili, i per tant aquí s'ha de cloure una etapa política i també personal. I la manera de retornar dignament la institució que va anar a l'exili és tornar al Parlament, en les condicions que siguin, perquè s'ha de respectar sempre la voluntat del poble de Catalunya, naturalment.
Tant si guanya com si no, tant si té opcions de ser president com si no, Puigdemont serà al Parlament el dia del debat d'investidura. Ara, en una entrevista aquest matí al Món a RAC1 des de Perpinyà, Puigdemont també ha deixat clar que si les urnes o els pactes no el fan president, deixarà la primera línia política. Diu que no s'hi veu com a cap de l'oposició.
RAC1 migdia. Amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
De seguida repassem la resta de titulars que Puigdemont ha deixat a Can Basté. També les reaccions que han generat des del govern veuen amb bons ulls que torni a Catalunya i aposten per refer confiances i treballar per la unitat dels independentistes. A Montclou, en canvi, es posen de perfil. Al RAC1 migdia també desgranarem tot un seguit de decisions judicials, entre elles la del Constitucional, que ha fet cas del govern espanyol i ha paralitzat la ILP perquè el Parlament declarés la independència. També anirem fins a Estrasburg per recollir els detalls d'una sentència pionera. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Suïssa per quedar-se de braços plegats davant del canvi climàtic. La justícia ha donat la raó a un grup d'àvies que es queixaven que el seu país no feia prou i que això tenia efectes negatius sobre la seva salut. I afegim encara un tribunal més, el de Tailàndia, connexió a punt amb l'illa de Samui. En esports, Xavi Recomora, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Barça ja és a París, amb Pedri i Frenkie de Jong a la convocatòria per l'anada dels quarts de final de la Champions de demà contra el PSG.
Cap dels dos té encara l'alta mèdica, però la podrien tenir aquesta tarda en funció de les seves sensacions en l'últim entrenament abans del partit al Parc dels Prínceps. També ha viatjat a París Gavi, lesionat de llarga durada. I pel que fa al Paris Saint-Germain, Luis Enrique no podrà comptar amb el sancionat Hakimi ni els lesionats Mukiele i Kimpembe. L'Asturià, per cert, que ha escalfat l'eliminatòria a la roda de premsa prèvia. Preguntat per qui representa millor l'estil Barça, si ell o Xavi Hernández, Luis Enrique ho té clar.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Evidentemente, hay otros que opinan de manera diferente.
Després sentirem què més ha dit en la prèvia d'uns quarts de final que comencen avui mateix a les 9. Des de mitja hora abans a RAC1 jugaran el Madrid, Manchester City i l'Arsenal, Bayern de Múnich.
I l'últim titular és pel temps. Aquesta tarda s'esperen alguns xàfecs. L'ambient serà més fresc i Mònica Usar, bon dia.
Bon dia. Sí, seran xàfecs que localment aniran acompanyats de tempesta i de calamarsa. Especialment afectaran les comarques de Girona, nord de Barcelona i també el Pirineu, on la cota de neu se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres. En aquestes zones les temperatures quedaran més frenades que ahir i a les comarques de Ponent i del Sud tindrem més estones de sol amb temperatures una mica més suaus, màximes de 15 a 19 graus. I tot plat amb vent de mestral i de tramuntana. I demà començarem el dia més fred, algun ruixat encara a la cara nord del Pirineu, però la resta farà més sol i encara amb mestral i tramuntana.
Les 2:03.
RAC1 migdia.
Carles Puigdemont tornarà a Catalunya, tant sí com no. El candidat de Junts serà al Parlament el dia que es faci el debat d'investidura, encara que no sigui per fer-lo president a ell. Puigdemont ho ha revelat al Món a RAC1 en la primera entrevista que ha concedit des que va anunciar que seria candidat a les eleccions. Més detalls, Adrià Santasusagna.
La idea de Carles Puigdemont és tornar a Catalunya el mateix dia que es faci el debat d'investidura al Parlament, marxar del Vallespir aquell matí i anar directament a la cambra. Ho farà passi el que passi el 12 de maig, serà el Parlament pel debat d'investidura. Si és per investir-lo president, després anirà cap a Palau de la Generalitat, i si és president, un altre candidat anirà cap a casa seva, Girona. En aquest cas, deixarà la política activa, tal com ha explicat el Món a RAC1.
Vaja, jo crec que una persona que ha estat president de la Generalitat crec que no pot estar ni al Senat, ni en un Consell d'Administració d'una gran empresa. Crec que, i per això hi ha la llei que preveu que tens unes condicions d'expresident per poder, diguem-ne, tenir una activitat pública política d'acord amb la dignitat de la institució i del càrrec. I, per tant, en absolut enveig de cap de l'oposició.
Puigdemont també ha deixat clar que si guanya les eleccions però el PSC no li permet ser president, perillarà la legislatura espanyola.
És evident que el que va fer amb l'Ajuntament de Barcelona té un punt d'indignitat perquè es va fer, diré, una mica traïdoria. Tot i així, si ho fes, ell sabrà el que farà. Però és evident que tindria molt poc sentit que nosaltres donéssim suport a un govern de Madrid quan la seva representant, la seva franquícia a Catalunya, es comporta de manera completament, no diré deslleial, però intentant posar pals a les rodes el que una majoria de catalans hagués volgut. Si el PSC vol fer això, allà la seva responsabilitat, sincerament.
El candidat prepara una campanya sense pantalles i diu que farà molts actes presencials des de la Catalunya del Nord.
Una campanya, Adrià, en què no hi haurà cara a cara entre Puigdemont i Pere Aragonès.
No, Aragonès ho havia proposat des del món RAC1 i Puigdemont li ha dit que no. El candidat de Junts diu que l'independentisme ha de sumar i no tirar-se els plats pel cap.
Primer, normalment, en els presidents de la Generalitat li proposen cara a cara. No és el president de la Generalitat que proposa cara a cares amb un altre. Aquesta lògica del cara a cara jo l'he de dedicar, o ens l'hem de dedicar a altres, però amb qui són hi han de ser, i volem que siguin companys de viatge per acabar el que vam començar plegats a l'octubre del 17, el que ens convé és treballar colze a colze més que no pas fer cara a cares per confrontacions purament electorals.
I sobre la seva situació judicial, Puigdemont també creu que no farà falta que l'aclari davant del Suprem perquè l'amnistia ja estarà aprovada.
El Suprem, la justícia espanyola, no perd mai cap oportunitat per mantenir-se fidel a la tradició de si hi ha una campanya electoral, si hi ha un procés electoral, hi hem d'intervenir també. D'alguna forma sempre hi són. Però és bastant curiós que primer situïn una declaració quan ells saben que estarà en vigor la llei d'amnistia. Pot ser que sigui paper mullat. I segona, que precisament ara ofereixin una modalitat de declaració que des del 17 ens han denegat sempre.
Una amnistia que, segons Puigdemont, quan el Congrés li torni a donar llum verda, permetrà que pugui tornar a Catalunya sense problemes.
Des del govern respecten la decisió de Carles Puigdemont de tornar pel debat d'investidura, encara que no sigui president. La vicepresidenta Laura Vilagrà assegura que treballen perquè tots els exiliats puguin tornar a Catalunya amb llibertat. Des de Barcelona, Laia Colomer, bon dia.
Bon dia, sí, la vicepresidenta i número 2 d'Esquerra a les eleccions del 12 de maig respecta la intenció de Puigdemont. De fet, insisteix que per això treballa el govern, perquè s'ha acabi la repressió.
Respecte absolut, doncs, per les decisions que prengui el president Puigdemont. En tot cas, nosaltres el que pretenem i el que volem i el que, de fet, treballem és perquè tornin tots els exiliats el més aviat possible i, per tant, que tornin amb llibertat i amb plenes capacitats, doncs, per exercir els seus drets polítics.
Ara bé, Vilagrà sí que lamenta la negativa de Puigdemont a fer un debat cara a cara amb Pere Aragonès, com va proposar el president també al món RAC1. Admet que hauran de treballar plegats després de les eleccions, però diu que ara, en campanya, és el moment de debatre i que qui no ho vol fer és potser perquè no té propostes.
Mentrestant, el PSC critica l'anunci de Carles Puigdemont. La viceprimera secretària del partit, Lluïsa Moret, considera que l'època de personalismes ja s'ha superat.
Jo crec que Catalunya ja ha superat. Ja ha superat els personalismes i les propostes personalistes. Ara el que necessitem és projectes sòlids i col·lectius que posin al centre els interessos de la majoria dels catalans i les catalanes. I és en aquesta línia amb la que continuarem treballant. Per tant, des del respecte a tothom, creiem que hem de superar aquests 10 anys, que no tenim més temps per perdre.
Des de la CUP aplaudeixen que Puigdemont torni, però fan un advertiment: la independència no depèn que ell sigui o no a Catalunya. I el govern espanyol es posa de perfil. Els anuncis que ha fet aquest matí Carles Puigdemont diu que no hi té res a dir i ho situa tot en el marc de la campanya electoral. Això sí, Moncloa manté el compromís d'una trobada entre Puigdemont i Pedro Sánchez tan bon punt s'aprovi l'amnistia, però no mai abans. Des de Madrid, des del Palau de la Moncloa, Jordi Armenteras, bon dia.
Sí, bon dia. Fonts del govern espanyol el que diuen a RAC1 és que la reunió entre Sánchez i Carles Puigdemont es manté a l'agenda sense data, però amb el compromís de fer-la després de l'aprovació de tota la tramitació de la llei d'amnistia. Per tant, a partir del mes de juny. En veu alta, no hi ha resposta a l'anunci de retorn ni a l'abandonament de la política de Puigdemont, sinó és president. Pilar Alegría ho ha dit així.
Bueno, yo sobre la decisión personal del señor Puigdemont, como de cualquier otro dirigente político, no tengo que hacer ninguna valoración. Máximo respeto a lo que cada uno decida en un futuro sobre su propia trayectoria política, faltaría más.
Això sí, fonts de Moncloa el que deixen clar és que si Carles Puigdemont vol debatre, ho ha de fer amb Salvador Illa. En cap cas amb Pedro Sánchez, com deia avui l'expresident de la Generalitat.
Per cert, que l'Audiència Nacional segueix els passos del Suprem i dona un termini de 24 hores als investigats pel Tsunami Democràtic perquè li diguin on viuen i els pugui citar a declarar. Ahir el Suprem ho feia amb Puigdemont i amb Wagensberg i avui l'Audiència ho fa amb tota la resta. Però el moviment del jutge Manuel García Castellón no és l'únic atac contra l'amnistia avui des del món judicial. 6 vocals de la Fiscalia s'han rebel·lat contra el fiscal general i han redactat un informe contra la llei. Contradiuen, per tant, el criteri del seu cap, Álvaro García Ortiz, que ha descartat un parell de vegades que el Consell Fiscal s'hagi de mullar en aquest tema. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. L'amnistia porta mala maror també entre els fiscals. Si fins ara la Fiscalia General de l'Estat havia rebutjat fer un informe de la llei com demanava el Senat, ara 6 vocals del Consell Fiscal, tots ells del sector conservador, van a la seva, han tirat pel dret i han presentat un esborrany molt dur de 160 pàgines contra l'amnistia. Mantenen que la llei vulnera la separació de poders. De fet, diuen literalment que és una intromissió il·legítima a la seva feina i que posa en dubte la seguretat jurídica de l'Estat. En un comunicat acusen Álvaro García Ortiz, el fiscal general, d'amagar-los les peticions del Senat per fer un informe sobre l'amnistia. El criteri institucional fins ara era que el Consell Fiscal no pot valorar una proposició de llei. Els fiscals d'aquesta associació conservadora, però, el desafien i mantenen que sí.
Tot plegat l'endemà que Pere Aragonès anés al Senat a defensar l'amnistia, un moviment que ha provocat tensió entre el president i el govern espanyol. Des de la Moncloa l'acusen de fer el joc al PP, el ministre Ángel Víctor Torres li recriminava aquest matí des d'Antena 3, i Aragonès s'hi tornava sense manies en una altra entrevista a TV3.
Él está en precampaña, hizo su planteamiento y creo que ha sido errado. Le ha dado materia para poder criticar al Partido Popular y se ha equivocado.
Si el Partit Socialista vol criticar-lo d'ahir, haver-hi anat. Clar, és que les coses s'han de defensar i si hi ha una llei d'amnistia que s'està tramitant que és importantíssima, el que no pots deixar és la porteria buida. Doncs vaig anar allà a defensar-ho i el que es pensaven que seria doncs, un passeig militar no ho va ser.
Aragonès insisteix que va aixafar la guitarra al PP. Alberto Núñez Feijóo, però, creu que qui queda més malament després de la intervenció del president són els socialistes. Feijóo retreu al PSC que no descarti un possible govern amb Esquerra i en declaracions a la COPE ha assegurat que l'amnistia és un abús legal.
Probablemente la cacicada mayor desde la dictadura de Franco. Nunca ha habido una cacicada en democracia en España como esta. Unos políticos que están sentenciados por el Tribunal Supremo y otros buscados por el Tribunal Supremo han redactado el Código Penal en nuestro país. En nuestro país ya no hay un gobierno Frankenstein. En nuestro país hay un gobierno zombie.
I mentre l'amnistia es continua tramitant, avui l'Audiència de Barcelona ha rebutjat suspendre un judici relacionat amb el procés, com demanaven les defenses. És un judici que s'ha de fer la setmana que ve. Els acusats són dos joves que haurien provocat aldarulls en les protestes del 2019 i 4 Mossos que els haurien agredit després de detenir-los. Els demanen fins a 9 anys de presó. I encara una altra decisió judicial. El Constitucional accepta suspendre la iniciativa del Parlament per impulsar la independència de Catalunya. Ara fa un parell de setmanes el govern espanyol va presentar un recurs al tribunal per congelar la tramitació de la mesa del Parlament perquè considerava que vulnerava alguns articles de la Constitució espanyola. Doncs bé, ara el Constitucional admet aquesta suspensió i estudiarà al fons el text per aclarir si és legal o no que el Parlament acceptés la ILP presentada per Solidaritat Catalana amb el suport de Junts i la CUP i amb l'abstenció d'Esquerra. 3 minuts i piquem la cresta suïssa.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gest artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolución.es.
Si tenim una visió del món diferent de la que tenen els nostres amics, és fàcil continuar sent amics? Arriba a la Villarroel Conspiranoia, una comèdia sobre l'amistat, la parella i altres teories de la conspiració. Un text de Marc Angelet i Jordi Casanovas, interpretat per Eduard Farelo, Àurea Márquez, David Bert i Mia Esteve. A partir del 19 d'abril, a la Villarroel. Entrades a villarroel.cat i promentrada.com.
Escolteu-me bé, no tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. Edificar.com, revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall, i per això ens hem guanyat el respecte de la gent. Edificar.com, som professionals, som de confiança. confiança. Som d'aquí.
I aquest sofà al llit? Si en tenim un, nosaltres.
És per ta mare.
Com?
Sí, perquè com que diu que és tan còmoda i sempre la tenim a casa, he pensat que n'hi podríem regalar un i...
Lluís! Relaxem-nos més. A Galeries El Tresillo són els dies del sofà al llit. I això vol dir que tens fins a un 30% de descompte en tots els sofàs llit de la botiga i de la pàgina web. Galeries El Tresillo.
Us vull besar. I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
L'Institut Oftalmològic Tres Torres ofereix el nou làser Amaris 1050RS, l'únic a Catalunya per corregir problemes de miopia, hipermetropia, astigmatisme i vista cansada en menys temps quirúrgic, amb graduacions més altes i amb més bona recuperació. Demana la teva primera visita informativa gratuïta al 900-842-848 o entra a iott.net.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuan 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuan 24.
RAC 1 migdia.
Passa un minut d'un quart de tres. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Suïssa per la seva inacció davant del canvi climàtic. La sentència és pionera i pot marcar un precedent, perquè és el primer cop que aquest tribunal condemna un país per quedar-se de braços plegats en la lluita contra l'escalfament global. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha donat la raó a un grup de 2.000 dones que havien denunciat el seu país al·legant que amb aquesta inacció podia augmentar, per exemple, el risc de morir en una onada de calor. Aquest matí, Estrasburg ha dit que Suïssa no ha complert amb les seves obligacions i que ha violat la Convenció Europea de Drets Humans en no protegir el dret a la vida, la salut i el benestar de les famílies. La sentència és històrica perquè és la primera vegada que es condemna un país per no fer prou en un tema que pot marcar el futur del planeta. En canvi, gerra d'aigua freda per un grup de 6 estudiants portuguesos que van denunciar fins a 32 països, entre ells l'estat espanyol, pel mateix motiu. En el seu cas, però, el tribunal ha desestimat el cas per considerar que no han esgotat totes les vies judicials al seu país.
Gràcies, Lluís. Mentrestant, la Fiscalia investiga la decisió de l'Agència Catalana de l'Aigua de reduir els cabals ecològics dels rius Ter, Llobregat i Muga. Això després que l'entitat Ecologistes de Catalunya ho denunciés. De moment, la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona ha acceptat a tràmit la demanda i ha obert diligències. Eudald Martínez.
El govern va aprovar mitjans de gener una rebaixa més intensa de la quantitat d'aigua mínima que ha de baixar pels rius en l'actual situació d'emergència. Concretament, de 3.000 a 600 litres per segon al riu Ter, de 500 a 250 al Llobregat i de 300 a 40 a la Muga. L'objectiu del govern era poder extreure més aigua pel consum de la població, tenint en compte el baix nivell dels embassaments a l'àrea de Barcelona i de Girona. La Federació d'Ecologistes de Catalunya ho va considerar un delicte contra el medi ambient i va denunciar concretament el director de l'ACA, Samuel Reyes, com a responsable de les justificacions tècniques. La Fiscalia accepta ara investigar el cas i properament decidirà si trasllada a la justícia aquest cas o bé si l'arxiva.
Això tot i que la Generalitat ha anunciat que no reduirà per ara el cabal del riu Ter al mínim que li permet aquesta situació d'emergència. Les pluges i les nevades de les últimes setmanes permeten mantenir el cabal del riu a 1.000 litres per segon. És pràcticament el doble que els 600 litres als quals es podria arribar si la situació es tornés a agreujar. Tot i això, Acció Climàtica assegura que intensificarà els controls als punts on els rius pateixen més per evitar danys irreversibles en l'ecosistema. Corresponsal de RAC1 a Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. El cabal d'emergència s'ha
reduït progressivament per la falta de pluges. Dels 1.400 litres per segon que s'alliberaven al Ter inicialment va passar-se als actuals 1.000 litres per segon. Les avingudes de cabal que tenen lloc dos cops per setmana durant 6 hores, tant al Ter com a la Muga, des de principis de febrer, que es va decretar l'emergència per sequera, eviten que l'aigua s'estanqui en determinats trams. Anna Bernades, secretària d'Acció Climàtica, assegura que mentre plogui l'embassament es mantingui estable, no baixaran els cabals d'emergència.
A curt termini descartem fer el següent pas, que seria arribar a aquests 600, perquè pel que veiem amb el funcionament dels embassaments, és a dir, penseu que els embassaments s'alimenten de l'aigua de la pluja, però també s'alimenten del desglaç de la neu, i per tant sabeu que a part de ploure doncs, en diferents espais també ha nevat a muntanya.
Acció Climàtica admet que amb la reducció del cabal els ecosistemes pateixen, però mai serà un dany irreversible. Per controlar-ho, a partir d'una dotació de 138.000 euros, el departament augmentarà la vigilància en els 27 punts que hi ha distribuïts arreu de les conques internes.
2:20, el conflicte entre justícia i les presons torna a la casella de sortida. Els sindicats han plantat avui la conselleria que els havia de rebre al matí per parlar de les condicions laborals. Havia de ser la represa de les negociacions després que dijous passat els representants de la plantilla van marxar a mitja reunió. Consideren que el departament no planteja cap mesura urgent. En canvi, el govern assegura que la llista de propostes és ben llarga, Joel Penya.
D'una banda, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ha lamentat que els sindicats no vulguin sentir les propostes.
El que volem és ras i curt desencallar aquesta situació que ja fa masses dies que s'allarga i ho hem de fer-ho sense línies vermelles i sobretot ho hem de fer-ho amb propostes concretes. Nosaltres les tenim, de debò, és que no ho podem dir ja d'una altra manera. Dos no s'entenen si un no vol.
De l'altra, una vintena de treballadors han protestat aquest matí a les portes del departament. Han aplaudit l'absència dels sindicats i han demanat la dimissió de Gemma Ubasart per desbloquejar les negociacions. Ho ha explicat un dels representants, en Francesc.
Ubasart, dimissió. No hi ha altra sortida que aquelles persones que ens han portat en aquest conflicte, aquelles persones que ens han portat a aquesta situació, no són interlocutors vàlids, no ens representen, no ens sentim protegits, perquè qualsevol treballador s'ha de sentir protegit.
I dijous aniran a protestar a Madrid, però on que unes 500 persones, que és un 10% de la plantilla. Ho faran de bracet amb d'altres treballadors de presons de l'estat espanyol.
Més coses. El govern espanyol diu que elimina la concessió de visats de residència per inversió immobiliària, les anomenades Golden Visa, perquè s'havien convertit en un instrument d'especulació i s'havien disparat els últims 2 anys. El 2016, el govern espanyol va concedir 461 visats de residència estrangers per la compra d'un pis de luxe, i el 2023 en van ser més de 3.200. Montse Martí.
Des del 2016 al 2023, per tant, s'han multiplicat per 7 les concessions de visats d'or per la compra d'habitatge. La ministra portaveu Isabel Rodríguez diu que després de la pandèmia van saltar les alarmes.
Con determinación y habiendo analizado los datos, nos dirigimos con rigor a dar esta respuesta para acabar con la especulación que se ha incrementado de manera muy notable a raíz del año 2022. Es decir, es a partir del año 22 cuando se encienden las alarmas y, por tanto, habiéndose duplicado las concesiones, intervenimos.
Els visats de residència a Espanya per la compra d'un pis de més de 500.000 euros s'han concedit sobretot a ciutadans xinesos i russos, però també a britànics, nord-americans i ucraïnesos. I els llocs on s'han concentrat aquestes inversions vinculades amb els visats d'or són Barcelona, Madrid, Màlaga, Alacant, Balears i València. A Barcelona, les operacions lligades a les Golden Visa ja suposen més del 5% d'operacions i en territoris com les Illes Balears ja superen el 10%. Les Golden Visa es van posar en marxa el 2013, les va aprovar el govern del PP com a instrument per recaptar inversió en temps de crisi. En aquests 10 anys s'han concedit 14.576 visats d'or per inversions en béns immobles.
I en aquest context, un altre estudi, aquest cop del portal immobiliari Idealista, constata la falta d'oferta d'habitatge de lloguer en determinades ciutats. Segons aquest informe, de mitjana Barcelona, aspiren a una oferta d'un pis de lloguer una quarantena de famílies. És una de les ciutats de l'Estat on es postulen més famílies per cada oferta de lloguer. Vitòria és la que més, en aquests moments, per cada oferta de lloguer que surt, hi ha interessades 70 famílies.
RAC 1 migdia.
Daniel Sancho admet que va esquarterar el metge colombià Edwin Arrieta, però es declara no culpable d'haver-lo matat intencionadament. Avui ha arrencat a Tailàndia el judici contra el xef espanyol per la mort d'Arrieta l'agost de l'any passat. Durant la primera sessió, a banda de les qüestions prèvies, han declarat els 4 primers testimonis de la fiscalia en una vista a porta tancada, de la qual el jutge més ha prohibit que se n'expliqui res. Enviat especial de RAC1 a l'illa de Samui, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. La primera sessió del judici contra Daniel Sancho ha arrencat amb els informes inicials de les parts en què la fiscalia li ha recordat a l'acusat els delictes que se li imputen i per primera vegada Sancho s'ha declarat davant d'un jutge no culpable d'assassinat premeditat. El xef espanyol, tal com permet la llei tailandesa, també ha pogut fer preguntes als testimonis que han declarat. Segons un dels advocats de la víctima, Juan Ospina, la imatge de Sancho a la sala era impactant.
El tema de los grilletes, por supuesto, eso llama mucha atención, es una imagen escalofriante verle atado pues, con pies, de pies y de manos con esposas.
Entre els testimonis que han declarat avui hi ha una dona que va trobar restes del cos de Riet a les escombraries. Demà serà el torn de diversos policies.
I més a prop, la dona acusada de tallar el penis al seu amant reconeix que va ser ella. Ha confessat davant dels jutges que han de dictar sentència després d'arribar a un pacte amb la fiscalia per una rebaixa de pena. En lloc de 10 anys de presó, ara li demanaran un màxim de 7 anys. Benet Iñigo.
Difícilment podia negar ser l'autora de les lesions. Les càmeres de seguretat del bar en què treballava i que era propietat del seu amant i víctima la van gravar proposant-li tenir relacions sexuals, tot i que les van apagar quan van començar. Ella mateixa ha reconegut que després li va tapar els ulls i li va tallar el penis amb un ganivet de cuina, una acció de la qual, diu, es va penedir immediatament, segons ha explicat el judici que ha arrencat aquest matí a l'Audiència de Barcelona. Ha explicat, i els informes mèdics ho han confirmat, que tenia trastorns de salut mental i que si hagués estat bé no ho hauria fet. Tot seguit ha declarat també avui la víctima que ha recut que eren amants i fins i tot que la dona es va quedar embarassada i, segons la versió de tots dos, van decidir avortar. De la condemna de 7 anys, que segons el pacte entre les parts serà definitiva, li hauran de descomptar els 2 anys que la dona ja va estar tancada en presó preventiva.
RAC 1 migdia.
I el Palau de Congressos de Barcelona acull aquest vespre la gala de lliurament dels Premis DRAC. Serà la tercera edició d'aquests premis que reconeixen persones i entitats que han fet millor la societat l'últim any. El Xavi Bundó presentarà la gala i assistiran bona part dels editors de RAC1 i també tots els guardonats, Sílvia Solanes.
L'il·lusionista Antonio Díaz, el Mago Pop, recollirà el DRAC Tots Som U, escollit per votació popular pels oients de RAC1. El Premi Històries amb Ànima serà per Nada Aladal, que amb 11 anys va haver de fugir del Iemen perquè la volien casar a la força i ara viu com a refugiada a Londres des d'on fa activisme contra el matrimoni infantil. Michel Sánchez, entrenador del Girona, recollirà el premi veu de l'any per haver impulsat l'equip i per la seva integració a Catalunya. El Premi a la Trajectòria a títol pòstum serà pel fundador de Torrons Vicenç, Àngel Velasco Pérez, per haver convertit l'empresa en un referent del sector. A banda, el Premi DRAC Revelació de l'any serà per Muixca, que amb només 20 anys s'ha convertit en un referent de la música urbana. A més, el Premi Projecte Cultural és per al Festival Sonar, que ja arriba a la 30a edició. L'Hospital Sant Joan de Déu rebrà el Premi Contribució al Benestar. El DRAC a la Innovació Sostenible és per l'estudi RCR Arquitectes i el Premi a l'Excel·lència és pel Club Patinatge Artístic d'Olot.
RAC 1 migdia amb Xavi Pardo i Xavi Rocamora.
3 minuts per 2 quarts. Aquest vespre comencen a disputar-se els quarts de final de la Champions amb els dos primers partits, Madrid-Manchester City i Arsenal-Bayern de Múnich.
Començaran a les 9 i, com sempre, els podreu seguir en directe a RAC1 des de mitja hora abans. El Barça, de la seva banda, juga demà al camp del PSG i els blaugranes ja són a París amb novetats a la convocatòria. Pedri i De Jong han viatjat amb la resta de l'expedició, però encara no tenen l'alta mèdica.
RAC 1 migdia.
Per tant, novetats sí, però encara falta confirmar que efectivament els podrem comptar com a reforços pel partit de demà al camp del PSG. Anem cap a París i ampliem l'última hora dels Blaugrana amb la Marta Ramon. Marta, bon dia.
Bon dia. Sí, De Jong i Pedri han viatjat amb l'equip, però encara ho han fet sense l'alta mèdica. La previsió és que si no hi ha cap contratemps a l'entrenament d'aquesta tarda a les 7 al Parc dels Prínceps la rebin abans del partit. Encara que es lesionessin tots dos el mateix dia, el 3 de març a Sant Mamés, el cas de De Jong és diferent al de Pedri. El neerlandès, que ha superat un esquinç al lligament lateral extern del turmell dret, té moltes més opcions de jugar d'inici que no pas Pedri, que deixa enrere una lesió al recte anterior de la cuixa dreta i arriba a la cita una mica més just. A més, amb el canari són molt prudents pel seu historial mèdic. El de Tegueste opta a ajudar l'equip a la segona part si és necessari. Així doncs, si les sensacions de De Jong continuen sent bones com fins ara i Xavi decideix apostar per ell d'entrada, acompanyaria Christensen a la base del quadrat i això permetria acostar Gundogan a l'àrea contrària. La incògnita és si al quadrat hi tindrà lloc un quart migcampista com Fermín o Sergi Roberto, o bé Xavi i mantindrà Rafinha. Veurem quines pistes en dona l'entrenador a la roda de premsa d'un quart de set. El precedirà, per cert, Jules Koundé. La llista la completen, a més dels habituals, amb fitxa del filial Lamine Yamal i Pau Cubarsí, Héctor Fort, Marc Guiu, Marc Casador i el porter suplent Ander Astràlaga. A més, acompanya l'equip Gavi, que continua fent el seu camí per estar recuperat a l'estiu. Gavi vol fer pinya amb els seus companys. L'equip ha volat amb una expedició molt àmplia i farcida de directius. Fins a una dotzena han viatjat, tenint en compte que a partir dels quarts poden viatjar tots els membres de la junta que ho vulguin. Ha generat tant interès al partit de París que hi ha hagut treballadors del club que s'han quedat sense lloc al vol oficial i han hagut de desplaçar-se en vols regulars. Encapçala l'expedició, com és habitual, el president Joan Laporta, amb el vicepresident Rafa Juste i el director esportiu d'ECO.
Gràcies, Marta. Pendents, doncs, aquesta tarda de la roda de premsa de Xavi Hernández, especialment després del que acaba de dir el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
L'asturià, diguem-ho així, acaba d'escalfar la prèvia del PSG-Barça amb un dard cap al tècnic blaugrana.
Sí, perquè ha preguntat per qui representa millor l'ADN del Barça, si ell o Xavi. Luis Enrique ha estat molt contundent, molt, a l'hora de respondre.
Sin ninguna duda, yo. No, 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 no es una opinión. Mirar los datos, mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta, mirar en títulos, mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo. Ah, evidentemente hay otros que opinan de manera diferente. Pero vamos, sin ninguna duda, yo.
No ha estat l'única referència que ha fet el que va ser company seu durant 8 temporades. Entre el 1996 i el 2004, Luis Enrique i Xavi van ser companys de vestidors i també Luis Enrique va entrenar el de Terrassa una temporada, la del triplet, la del 2015.
Primero siento pincharos el globo, pero yo a Xavi, entrenador, no lo conozco de nada. O sea, lo conozco como aficionado. No he tenido la suerte que me entrenara. Yo conozco al Xavi compañero, porque fui su compañero muchos años, y su capitán. Conozco al Xavi jugador, porque fui su entrenador, pero el Xavi entrenador lo conozco como lo podéis conocer vosotros o un aficionado al fútbol. Yo conozco.
Més enllà, doncs, de tot això, Laí, d'aquestes referències de Luis Enrique cap a Xavi Hernández, actual tècnic del Barça, excompany de l'Asturià, però també, com el sentíem a ell, exjugador de quan Luis Enrique era entrenador de Blaugrana, com afronta l'Asturià aquesta eliminatòria?
L'afronta d'una manera molt especial. Luis Enrique és un culer confés, però evidentment, diu, demà no hi haurà sentiments pel mig.
Un partido diferente para mí, totalmente diferente. Pero también me enfrenté como jugador al Sporting y le hice goles y ganamos los partidos. Me he enfrentado al Barça desde la posición de jugador o de entrenador. Al final eres un profesional. Es evidente que con el Barcelona tengo una relación de amor total desde hace muchos años y orgulloso que me siento. Pero por delante está mi profesión y el club que ha confiado en mí desde...
El tècnic asturià creu que el seu equip està en un estat òptim per afrontar aquests quarts de final.
Y creo que estamos en el mejor momento de la temporada, en una gran disposición, en un gran momento mental, físico, futbolístico, y creo que llega a la eliminatoria en el mejor momento para nosotros.
És l'opinió... Digues, Laia, perdona.
No, anava a dir que Luis Enrique per demà té diverses baixes per afrontar aquest partit. La més important és la de Hakimi, el lateral dret titular. Marquinhos apunta a ser el substitut, tot i que també té diverses alternatives, si ho considera Luis Enrique. Tampoc podran jugar demà Kimpembe, de fet porta tota la temporada fora, ni Mukiele, que va rebre un cop al cap en el partit de dissabte i està en observació. Bartola rebrà l'alta mèdica, estarà disponible, tot i que apunta a començar des de la banqueta.
Per tant, Luis Enrique ha estat pur avui en aquesta compareixença davant dels mitjans en la prèvia del Barça per Paris Saint-Germain i a l'espera sentit Xavi Hernández i també Jules Koundé, jugador escollit per part blaugrana per parlar davant dels mitjans. Podem afegir una veu del vestidor del Barça. Oriol Romeu ha parlat de l'enfrontament contra el PSG amb Jordi Basté. Aquest matí al Món a RAC1, el migcentre blaugrana assegura que el vestidor està il·lusionat i que veuen l'eliminatòria oberta. Albert Pedrol, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. Diu Romeu que a diferència del que ha passat durant gran part de la temporada, el Barça arriba a l'eliminatòria en una dinàmica ascendent. A més, assegura que el grup se sent fort i que es veu en cor de competir contra els millors equips d'Europa, des del PSG fins als equips d'Anglaterra.
La intensitat en la que es viu tot en este club i la passió que hi ha fa que passes d'uns extrems a uns altres d'una manera, pot ser una mica precoç, però afortunadament ara estem en un moment alt i que dure. Els equips anglesos estan molt forts i aquí tant nosaltres com segurament el Madrid podem plantar cara, jo estic convençut que ho podem plantar cara.
Precisament sobre aquesta revifada en les últimes setmanes, Oriol Romeu ho desmarca de l'anunci de l'adeu de Xavi Hernández a final de temporada.
Lo positiu és que s'ha aconseguit revertir una miqueta tot. Honestament crec que no ha sigut per això. Al final hi ha hagut moments de la temporada que no se guanyaven partits però que estaves molt a prop i de repente pum, fas futbol és capritxós i quan te comencen a entrar les boles de repente penses ser millor del que ets i partits que se t'entraven que los acabes traen tots. El fet de la decisió del míster per mi és una cosa secundària.
I més enllà de l'actualitat més estricta, Romeu ha admès que no està sent un any fàcil, però que es veu amb forces a demostrar a Xavi que pot tenir més continuïtat.
Està sent un any dur per tu?
No està sent fàcil, però dur tampoc, perquè estic gaudint, la veritat, és que estic... el dia a dia és super... bo, he pogut aprendre moltíssim. Si l'any s'acabés demà, te diria, estic satisfet de la manera en la que jo m'he comportat i com ho he portat tot.
Des d'un futbolista de tenir continuïtat, si no, com tota la vida, no?
Bueno, però també te l'has de guanyar, continuïtat. I sent honestos, pues tampoc he pogut demostrar al míster que podia confiar en mi partit sí, partit també.
Per cert, sobre les molèsties al genoll que ha tingut aquesta temporada, Romeu ha explicat que va començar a fer treball de microbiota per mirar de desinflamar-lo, però que la dieta li va generar estrès i que l'ha modificat fins a trobar una alternativa.
Més enllà del vessant esportiu, els quarts de final de la Champions venen marcats per l'amenaça d'una fundació vinculada a Estat Islàmic que ha fet una crida en les últimes hores a atemptar en els quatre estadis on es juguen els partits d'anada dels quarts de final d'aquesta Champions. Sobre el PSG-Barça de Malaia, França pretén reforçar la seguretat del partit malgrat que el país ja està en alerta màxima.
Exacte, el ministre de Seguretat francès ha assegurat aquest matí que reforçaran considerablement les mesures de seguretat pel duel de demà per aquest Paris Saint-Germain-Barça, tot i que, com dius, el país, des dels atemptats de Rússia del 25 de març, té ja l'estat màxim d'alerta antiterrorista. Per tant, les mesures de prevenció ja eren molt altes abans d'aquest anunci. Luis Enrique n'ha parlat també a la prèvia d'aquesta amenaça i no ha amagat la seva preocupació.
¿Qui en esta sala no està preocupat? O quién de cualquiera de esas ciudades o qué persona de cualquier país esté amenazado o no está preocupado sobre eso. Es algo que espero se pueda controlar y que sean simplemente amenazas y no acabe nada desastroso. Claro que preocupa.
S'ha suspès la trobada dels aficionats del Barça de demà a la tarda a Trocadero, la zona de la Torre Eiffel, per seguretat al punt de trobada dels culers desplaçats a París. N'hi haurà 2.100. El Parc dels Prínceps serà el Seguin Sound Bar. El dispositiu de seguretat del Barça és de màxim i el coordinador de seguretat dels Mossos d'Esquadra està en contacte permanent amb les forces de seguretat franceses. De totes maneres, aquest full de ruta no és diferent a qualsevol altre partit de Champions de l'equip blaugrana. Justament aquest matí el club ha fet un comunicat recordant que el partit de tornada dimarts que ve a Montjuïc està declarat d'alt risc, que no es podrà entrar amb simbologia del Paris Saint-Germain a la zona d'afició local i demanant que no es desplaci gent sense entrada a Barcelona.
Laia Coll, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bon dia.
Tot això pel que fa al PSG-Barça i les mesures de seguretat al Parc dels Prínceps i en el cas de Madrid, on recordem si juguen dos partits avui al Bernabéu i demà al Metropolitano, tampoc canvia res. El govern espanyol manté el dispositiu previst, un dispositiu que ja implica més recursos del que és habitual. Tornem a Madrid, Arnau Mañé.
Exacte, el Ministeri de l'Interior assegura que ho té tot sota control. És un dispositiu amb més de 2.000 agents, entre policia espanyola, policia local i guàrdia civil, repartits en els dos partits aquí a Madrid. Pel que fa a l'amenaça terrorista, tres quarts del mateix asseguren des del Ministeri que els missatges del Daesh estan previstos en el pla habitual antiterrorista, ara mateix en un nivell 4 sobre 5 d'alerta, però admeten, això sí, que l'han afinat amb algunes particularitats per reforçar la seguretat. En definitiva, des del govern espanyol demanen tranquil·litat als aficionats que vagin als partits de Champions, assegurant, diuen, que Espanya és un dels països més segurs del món.
Doncs sobre aquesta crida a la calma que fa el govern espanyol i que ara ens comentava l'Arnau, sentim la ministra portaveu Pilar Alegría. Declaracions que ha fet aquest migdia després del Consell de Ministres.
Y sí que les puedo decir que tanto para el partido de hoy como para el propio partido de mañana se ha diseñado un despliegue operativo, en este caso en el que van a participar más de 2.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a la que se van a sumar también efectivos de la Policía Municipal de Madrid para garantizar, como no podía ser de otra manera, la total seguridad.
Tornem, però, a la pilota i a l'última hora esportiva del Madrid-Manchester City, l'eliminatòria més destacada d'aquests quarts de final. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
I en el cas del City, amb absències importants.
Sí, perquè els de Pep Guardiola, els vigents campions, arriben al Santiago Bernabéu amb les baixes destacades a la defensa de Walker i a què? No han viatjat. Guardiola sí que és a Madrid, però també es dubta. En canvi, el tècnic de Santpedor sí que pot comptar amb Ederson a la porteria, que es va perdre l'últim partit, i amb els pesos pesats de De Bruyne, Haaland, Bernard, Bernardo Silva i Foden. Si ahir Ancelotti deia que l'any passat al Madrid li va faltar futbol en l'eliminatòria contra els anglesos, Guardiola assegura que el partit d'avui no tindrà res a veure amb el de l'any passat, però destaca que de vegades el Madrid perd perquè té un bon rival al davant.
Quan el Real Madrid perd, tothom pensa que és realment dolent, però hem de pensar que és perquè l'altre equip ha estat millor. En el futbol això passa. Aquell partit vam ser millors, i no perquè el Madrid fos pitjor i no tingués personalitat, com vaig dir. Vam fer coses molt ben fetes. En aquest club, però, sempre hi ha moltes crítiques que ens diuen què no hem fet bé i què no està bé. Intento pensar diferent. Ells em van guanyar quan jo era jugador. No vam estar malament, però ells van ser millors. És futbol i això pot passar.
It's football, football game, can happen.
Guardiola, però, creu que hauran de fer un gran partit de nou avui al Bernabéu.
Perquè batre el Real Madrid dos vegades de la mateixa manera és quasi impossible. Superar algú en aquesta competició és complicat. Imagina't fer-ho en dos eliminatòries. L'objectiu no és fàcil, perquè ells han après i ells tenen molt d'orgull. Hem de ser intel·ligents i intentar controlar el partit de demà, i veurem què passa a la tornada.
And see what's happening the second leg.
L'entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, està decidit a reblar el clau i ha decidit apostar pel factor mental per fer-ho.
Lo importante es sacarlo mejor, creo que el aspecto mental es muy importante en el sentido del coraje, de la personalidad que tenemos que tener en el campo. La verdad es que hemos tenido tiempo para prepararlo, este partido lo hemos preparado muy bien. Tengo la confianza que mañana vamos a sacar lo mejor que tenemos en todos los sentidos, mental, físico, técnico también, porque tenemos la calidad suficiente para competir.
Ancelotti ha convocat 22 jugadors i no descarta que Militao pugui ser titular a l'eix de defensa al costat de l'indiscutible Rüdiger. Només té les baixes de llarga durada, en són dues, la de Courtois i la d'Àlava. El partit es jugarà amb el sostre del Bernabéu tancat i amb arbitratge dels francesos François Letéchier, al camp i Jérôme Brisard al bar. Començarà a les 9 de la nit en directe a RAC1.
Com sempre, des de mitja hora abans, pendents d'aquest Madrid-Manchester City, però també de l'altre partit que juga avui dels quarts de final, el que disputen a Londres l'Arsenal i el Bayern de Múnich. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Dos equips que viuen realitats molt diferents. L'Arsenal és el nou líder de la Premier, en canvi el Bayern viu dels pitjors moments de la història recent a la Bundesliga i es troba ni més ni menys que a 16 punts de Leverkusen, que de fet podria guanyar la Lliga matemàticament aquesta mateixa setmana. Tant és així que diversos mitjans alemanys expliquen que si el Bayern cau estrepitosament contra l'Arsenal en aquesta eliminatòria, doncs que Tuchel podria ser destituït abans d'hora i es buscaria així una solució interina fins a final de temporada. Pel que fa a les baixes, Arteta no podrà comptar amb Timber, lesionat de gravetat des de l'inici de temporada, i prou. La resta, tots disponibles. Mentrestant, Tuchel tindrà les baixes de Sar i Xaxa Bowie, però recupera homes importants com Neuer, Coman, Sané, Marraui i Pavlovic.
Aquests són els dos partits d'avui. Madrid-Manchester City, Arsenal-Bayern de Múnich. També hem parlat, lògicament, del PSG-Barça demà, i també demà, juntament amb aquest enfrontament del Parc dels Prínceps, jugarà l'Atlètic de Madrid, que rebrà el Borussia Dortmund.
Amb la baixa destacada de Memphis Depay per una lesió muscular a la cama esquerra, que no només el deixa fora d'aquest partit, també es perdrà alguns compromisos de Lliga, entre ells el pròxim contra el Girona. Aquest migdia en parlava el Cholo Simeone en la roda de premsa prèvia.
Una semana muy importante por delante, ya sea para la Champions y para la Liga, que enseguida el sábado tenemos que volver a competir. El grupo en general sabe de la importancia de que estén todos bien, porque lo vamos a necesitar a todos. Memphis sí es un jugador importante para nosotros, que desgraciadamente ha sufrido la lesión en estos momentos, pero bueno, como siempre buscaremos situaciones para poder compensar su ausencia.
Per cert, el que encara no arriba a aquesta cita de Champions tampoc és Mario Hermoso, que es va lesionar ara fa un mes contra l'Inter de Milà i que avui ja s'ha entrenat amb la resta de companys, però Simeone ha confirmat que encara no està per jugar. Veurem si el recupera per dissabte contra el Girona.
Aturem-nos aquí, Bassas, en aquest proper partit de Lliga que jugarà el Girona al Metropolitano. Ara ho deies, Mario Hermoso dubta contra els gironins, Memphis baixa per lesió i Pablo Barrios també, en el seu cas, per sanció.
Sí, en el darrer partit contra el Villarreal va veure la cinquena groga i avui el comitè d'apel·lació els ha tomat el recurs que havien presentat els matalassers després que competició en confirmés fa uns dies la sanció. Per tant, Pablo Barrios, que no jugarà contra el Girona, un partit que sí que podrà disputar, en canvi, Rodrigo de Paul, que va complir sanció per cicle de groga just contra el Villarreal i estarà disponible per Simeone. Els gironins, doncs, que estaran molt pendents d'aquest partit que jugarà l'Atlético demà, mentre preparen la seva visita de dissabte al Metropolitano, clau per acabar de sentenciar la classificació per jugar a la Champions la temporada que ve.
Doncs ja que parlem del Girona, tornem ara a aquella conversa que mantenia aquest matí Jordi Basté amb Oriol Romeu, una conversa en què, a banda de parlar del Barça, el sentíem abans, també ho ha fet del club gironí.
Lligant-ho bàsicament amb un possible retorn a Montilivi, si acaba deixant el Barça, n'ha dit això.
Vull acabar aquesta temporada, vull acabar ben sensacions, com diem abans, que el dia que s'acabe no me diré res encara. Un ha de disfrutar jugant, i jo vull disfrutar jugant, i si veig que la temporada que ve aquí puc sentir-me així, aniré a full per aconseguir-ho.
Però això hauràs de parlar amb l'entrenador aquest, o el que sigui.
Això s'haurà de, evidentment. I obre també de ser honest a mi mateix, de dir, ostres, me veig capaç, i...
Això després que ahir el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, li tornés a obrir les portes del club gironí en una entrevista a Televisió de Girona.
Ha tingut un any més complicat perquè també ha hagut algú d'alguna lesió que ha tingut, que també no l'ha ajudat a poder fer un pas endavant. Tot això s'ha d'estudiar, però si tot és normal i correcte, jo crec que és un jugador que podríem tenir tranquil·lament una altra vegada en plantilla, perquè penso que tant el míster com a mi, doncs és un jugador que ens pot donar molt.
En aquesta entrevista, Cárcel també va assegurar que estan esperant una resposta afirmativa d'Arnau Martínez, que ara no està jugant per renovar el contracte que acaba el 2025. Si no ho fa, si no renova, el responsable esportiu del Girona va reconèixer que potser caldrà buscar-li una sortida aquest estiu en forma de traspàs.
I encara més coses relacionades amb el món del futbol. Hem explicat els compromisos destacats que hi ha avui al vespre, parlant bàsicament de la Champions. També hi ha un altre partit interessant a repassar, el que jugaran a les 7 de la tarda la selecció espanyola femenina, enfrontant-se a Burgos a la República Txeca. Gemma.
En el que serà el segon partit de classificació per l'Eurocopa de l'any vinent, que les de Montse Tomé jugaran en aquesta aturada. En l'anterior, recordem, Espanya va golejar Bèlgica per 0-7. Ara toca jugar contra la República Txeca. Tomé ja s'hi ha enfrontat en 4 ocasiones.
Para superar esa estructura de bloque bajo necesitamos tener bastantes jugadoras en últimas líneas y coordinar esos movimientos con esa movilidad y luego pues ser efectivas de cara a gol.
Davant alguns resultats com aquest 7-0 de l'altre dia, Tomé parlava de l'ambició del seu equip.
Ya las propias jugadoras tienen ganas de entrenar, ganas de saber que puedo mejorar para el día siguiente. Con lo cual, con esa ambición, es muy difícil que no tengan los pies en el suelo y que podamos manejar todo desde la normalidad.
El plantío, l'estadi de Burgos, ha venut les 12.000 entrades del seu aforament per aquest Espanya-República Txeca, que comença a les 7 de la tarda. La selecció espanyola femenina sub-17, per cert, ha guanyat Dinamarca fa pocs minuts per 0-2 en el seu segon partit de classificació també per l'Eurocopa. I la Federació Espanyola ha anunciat avui que la final de la Copa de la Reina es jugarà en guanya a Saragossa, a la Romareda. Serà el 18 de maig a les 7 de la tarda.
Matí d'activitat intensa, la federació, perquè sí. També hem sabut que hi haurà partit de la selecció espanyola masculina, en aquest cas, que rebrà Irlanda del Nord dissabte 8 de juny a Mallorca. Serà en un amistós per acabar de preparar l'Eurocopa, en què debutaran just una setmana després. Passen 3 minuts a 3 quarts de 3, ara la resta del futbol.
A segona divisió, l'Espanyol ha acabat finalment la jornada amb dos punts de marge sobre el play-off després de la derrota del Racing de Santander per 0-1 contra l'Alcorcón. El seu immediat perseguidor, doncs, continua sent l'Eibar, que és tercer. A Itàlia, l'Inter de Milà té cada cop més a prop el títol de campió de la Sèrie A. Els de Simone Inzaghi van remuntar ahir davant l'Udinese i es van acabar imposant per 1-2 per seguir igual de líders. I tot això després que la Premier confirmés la retirada de dos punts més a l'Everton per les irregularitats financeres de fa dues temporades. Dos punts que, de fet, s'afegeixen als 6 que ja li havien tret prèviament fa unes setmanes i que el situa ara mateix 16ens a només dos punts del descens. Per cert, encara en futbol internacional, no us perdeu tampoc la pèrdua de papers de Cristiano Ronaldo a les semifinals de la Supercopa de l'Aràbia Saudita, que perdent el partit i volem posar la pilota en joc de seguida davant l'oposició d'un rival, li va clavar un cop de colze que li va costar l'expulsió. Cristiano no va encaixar bé, es va encarar amb l'àrbitre, amb l'afició, en fi, xou Cristiano, que es queda sense final perquè el seu equip, l'Al-Nasser, va quedar eliminat davant l'Al-Hilal.
I una última hora que acabem de saber ara mateix, ja tenim data, ara que parlàvem de la Federació Espanyola de Futbol, tenim data de quan declararà l'expresident Luis Rubiales davant la jutgessa que porta el cas, serà el 29 d'abril en qualitat d'investigat. I ja és aquí, recordem, la gran gala dels Premis DRAC, avui al Palau de Congressos de Barcelona, amb els guardonats a l'escenari, Xavi Bundó com a mestre de cerimònies i les actuacions de Paul Zinn i Maria Jaume. Si no vols perdre't l'espectacle, encara ets a temps d'apuntar-te per assistir a la gala. Entra a rac1.cat i omple el formulari per viure amb nosaltres la tercera edició dels Premis DRAC, amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiat Cassegurances, Kia i Vueling, la col·laboració d'Unió Suïssa Joiers, Aena, Miele i Fira de Barcelona, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Els guanyadors de la tercera edició dels Premis DRAC, que són en categoria de contribució al benestar, l'Hospital Sant Joan de Déu, Històries amb ànima, Nada a la Dalt, el projecte cultural Festival Sonar, Innovació Sostenible, RCR Arquitectes, en trajectòria l'Àngel Velasco Pérez, la revelació de l'any és la Muixca, veu de l'any Michel Sánchez, el tècnic del Girona, i en excel·lència el Club Patinatge Artístic d'Olot, i el Premi Tot Som-ho se l'endú Antonio Díaz. Obrim ara plana poliesportiva, parlem de bàsquet. Gemma, Carles Durant s'ha acomiadat de la penya amb un missatge a les xarxes.
Diu que fer-se càrrec de l'equip en un mal moment va ser un somni, dona les gràcies a la propietat, la plantilla, l'afició. Destaca també que han competit al més alt nivell en aquesta etapa de 6 anys amb jugadors del Bressol i ADN verdinegre, i s'acomiada amb un fins aviat. D'altra banda, el bàsquet Girona ha fet oficial avui la incorporació de Cave York, que és el reforç per la baixa per lesió de Kenny Sherry. York reforçarà l'equip gironí durant les 6 jornades que falten per acabar aquesta fase regular de la Lliga Endesa. El jugador arriba procedent de la G-League i a Europa ha jugat amb equips com l'Estrasburg, el Hapoel de Nicòsia o l'AEK d'Atenes.
I en tenis basses, el Masters 1000 de Monte Carlo, Novak Djokovic debuta avui a la segona ronda.
Sí, tot i que a aquesta hora s'estan acabant de completar els darrers partits de la primera i amb doble presència espanyola. Ara mateix tenim en pista d'una banda el malagueny Alejandro Davidovic, que, bé, de fet, acaba de perdre ja contra el nord-americà Corden, 2-7, 6-1 i 6-2. Confirma ja aquesta derrota, aquesta eliminació de Davidovic. I de l'altra, el castellonenc Roberto Bautista, que de moment guanya el seu partit contra l'argentí Facundo Díaz Acosta. 6-2 per ell el primer set, empat a 4 jocs ara el segon, una jornada que ha començat amb retard per culpa de la pluja, de manera que el duel entre Djokovic i el rus Safiulín no s'espera fins com a mínim a mitja tarda, un Safiulín per cert que ja es va desfer del balear Jaume Munà. I l'altre tenista espanyol en el quadre gran d'aquesta edició de Monte Carlo és Carlos Alcaraz, no entrarà en escena finalment fins demà contra el canadenc Félix Auger-Aliassime, un Alcaraz que compta perquè segueix amb unes molèsties al braç. Ahir es va entrenar però poquet per no forçar gaire i es va limitar a fer només és una mica de gimnàs.
I què falta per saber, Gemma?
Que avui a Cortina d'Ampezzo l'Oriol Cardona no ha pogut revalidar el títol de campió del món en la modalitat d'esprint d'esquí de muntanya, acabat segon a la general i sisè en aquesta final d'aquesta modalitat. L'andalús Antonio Martínez ha acabat quart fregant el podi. En dones, Emily Harrop ha revalidat el títol, Maria Costa no s'ha classificat per la final. El ciclista danès Jonas Vingegaard s'ha operat amb èxit de la fractura de clavícula que es va fer dijous passat a la quarta etapa de la Itzúlia, a la volta al País Basc. L'equip Visma, però, no n'ha dit res sobre el temps estimat de recuperació, ni si podrà participar al pròxim Tour de França. I la cubana Yulemnis Aguilar ha rebut avui la nacionalitat espanyola per la carta de naturalesa aprovada pel Consell de Ministres. Espera, però, el reconeixement oficial de la World Athletics i aspira a competir als Jocs Olímpics de París com a espanyola.
I encara una cosa més, les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El 13 i el 14 d'abril gaudeix d'espectaculars curses de resistència de prototips i GTs, accedeix al paddock, a la graella i visita el pit lane, tot a partir de 12 euros al cap de setmana. No t'ho pots perdre. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. D'aquí a 6 minuts seran les 3, fem una pausa i tornem.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ara pots viatjar gratuïtament tota la vida amb Repsol. Paga els proveïments de 30 euros o més amb Wilet i la teva targeta Repsol Travel i participa en els sorteig de 3 premis per viatjar gratuïtament tota la vida. I si encara no tens la targeta, demana-la a la teva estació de servei. Informa-te'n a Repsol.es i arriba més lluny amb Wilet.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
La Fundació Catalunya La Pedrera presenta Barceló, ceràmiques, tots som grecs. La retrospectiva més completa de la ceràmica de Miquel Barceló, que s'ha fet fins ara a Barcelona. Fins al 30 de juny, gaudeix a La Pedrera de l'obra en fang d'un dels creadors més destacats del panorama artístic contemporani internacional. Més informació i entrades a barceló.lapedrera.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Si per tu obrir gas no té res a veure amb la cuina, llavors t'interessa l'assegurança de moto de Línia Directa, amb la qual, a més d'estalviar-te uns calés, tindràs cobertura d'equipament tècnic per casc, guants i caçadora. Canvia-t'hi i t'abaixem el preu de l'assegurança de moto sí o sí. Vine a directe a líniadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Ningú no en sap més d'idiotes que Quim Monzó. Celebra Sant Jordi amb Quim Monzó i el seu llibre Ments Preclares, el llibre dels idiotes, un repertori de la idiotesa contemporània. En porta tal per només 16,95 €. El trobaràs ja a les llibreries i a partir del dissabte 13 al quiosc, amb La Vanguardia.
Ja és aquí la gran gala dels Premis Drac.
I és el moment de reconèixer la tasca d'aquells i aquelles que contribueixen a construir un món més inclusiu i sostenible.
El dimarts 9 d'abril, al Palau de Congressos de Barcelona,
CaixaBank es torna a sumar a la celebració dels Premis Drac, perquè CaixaBank és a prop de les persones per tot allò que importa.
En 3 minuts clavats per les 3 obrim l'agenda cultural amb una estrena de teatre. Demà arriba al Lliure de Gràcia El dia del Batussi. Una obra titànica d'Ivan Morales basada en la trilogia de Francisco Casabella que dura més de 4 hores i ho protagonitzen Enric Auqué, Guillem Balart i Bruna Cusí, entre d'altres, Maria Cusó.
La trilogia del Watussi és una obra extensa i hiperbòlica que retrata com poques la realitat de la Barcelona de la Transició. El volum, de més de 900 pàgines, és un relat col·lectiu de la ciutat als últims 30 anys del segle XX, que el director Ivan Morales ha fet dialogar amb l'actualitat a través d'un llenguatge que recorda les misses evangèliques. Dalt l'escenari, 5 bèsties escèniques encapçalades per Enric Auqué, que té el repte d'interpretar Fernando Atienzar, un lladre de cotxes a qui l'espectador acompanya des del 15 d'agost de 1971 fins ben entrada a la dècada dels 80. En parla o què?
Crec que és una història d'un personatge que el que ve a explicar és la història d'un desclassat
o d'una persona que l'inculquen des de molt petit, havent nascut a les Casites de Montjuïc, i es va trobar amb una realitat, no?, cada vegada menys innocent, de que la vida el porta cap on el porta sense hi prendre moltes decisions d'alguna manera, o les que pren moltes vegades són errònies, i pel mig passa tota la transició democràtica en aquesta ciutat.
El dia del Watusi s'estarà en cartell fins al 5 de maig.
Això serà demà l'estrena. Un dia més tard, dijous, al Liceu acull l'estrena d'Orge d'Héctor Parra i Calixto Vieto. És la tercera col·laboració entre el compositor i el director d'escena i està basada en l'obra homònima de Pier Paolo Pasolini.
Explica la tràgica història autodestructiva d'un matrimoni ofegat per l'angoixa i el remordiment, que canalitza les seves frustracions amb el dolor. Un retrat de la pitjor cara de l'ésser humà, però també de la societat capitalista, el consum i la uniformització. En parla el director d'escena, Calixto Vieito.
El meu treball va ser entendre una mica el que era la peça, que no és una peça només sobre la diversitat. No és només això, és una peça profundament humanista que mostra el monstre, la bèstia, quan un es mira al mirall i veu el monstre. Segurament tothom el té i a vegades apareix o no apareix.
Orgia és un coencàrrec entre el Teatre de Bilbao, el Festival Castell de Peralada i el Gran Teatre del Liceu, i es podrà veure aquest dijous i dissabte al Teatre Barceloní.
Això avui, que a Barcelona acull dos concerts destacats. Tom Odell actua a Resmatàs per presentar el seu últim treball, Black Friday. I el duo d'electrònica Oteacre actua a la Sala Apolo. 30 anys després del seu primer treball, aquests britànics, considerats una de les sagrades institucions de l'electrònica, actuen a les 9 a la Sala Barcelona, i per cap dels dos concerts no queden entrades.